with a lock of your hair.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El segon premi de la rifa de Nadal, el 51.244, ha tocat en part a Catalunya. Ha sortit pocs minuts abans de les 10 del matí i està molt repartit a tota Espanya. Catalunya ha tocat a Barcelona, Badalona, Tarragona i Sort. I fins allí ens n'hi anem, a Tarragona. Allà tenim entre gent molt afortunada la nostra companya Alba Nebot, Radio Ciutat de Tarragona. Bon dia.
Bon dia. Doncs efectivament estic a l'administració número 21, Cal Panxo, de la plaça Cortini, on, com molt bé deies, ha tocat el número 51.244, aquest segon premi de la Loteria Nacional. Han repartit 2,5 milions d'euros, una mica més, en 21 dècims que han vengut. Com ens comenten des de l'administració, estan especialment contents perquè és una administració on venen números molt a la gent del barri. Diuen que també li venen al turisme, però que, sobretot, calculen que deu haver tocat a la gent d'aquí a Tarragona i que, per tant, han fet feliços a la gent d'aquí al propi barri. Cada un dels dècims s'han dut 125.000 euros, que, malauradament, no ha vingut ningú a celebrar-los. De moment, només els de l'administració estan aquí presents a la plaça Cortini, com dèiem, els guanyadors estan a casa seva, suposant que celebrant aquests 125.000 euros que els hi ha tocat a cada un dels dècims. El cinquè premi també ha tocat a Salou. De moment, aquí a Tarragona Ciutat només ha tocat part d'aquest segon premi amb més de 2,5 milions d'euros, que prou és.
És una demarcació afortunada. Esperem que durant el matí encara haguem de tornar a connectar amb tu un altre cop. Moltes gràcies, Alba. Fins ara.
Fins ara.
Els dècims del segon premi, el corresponent, 125.000 euros, 6.250 euros per cada euro jugat, dels quals Hisenda se'n quedarà 24.500. El tercer premi, el 6.914, també s'ha venut en part a Catalunya. El quart, cinquè premi de la rifa de Nadal ha estat el 18.065 i ha deixat tres àrees premiades a Barcelona. El premi, dotat amb 60.000 euros, la sèrie ha sortit quan faltaven pocs minuts de les 10 del matí i ha estat força repartit arreu de l'estat. Tortosa també ha esgarrapat una porció d'aquest premi. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bon dia, què tal?
Bon dia. No es coneix de moment qui ha estat la persona que ha resultat agraciada amb un petit pessic d'un dels cinquens loteria de Nadal. Concretament, va comprar un sol dècim del número 58.808 a l'establiment El Trèvol d'Or de l'Avinguda Generalitat 127 de Tortosa. El seu propietari, Joan Vidal, ens ha confirmat que s'ha venut per màquina i que és la primera vegada que reparteix sort al sorteig de Nadal de la Grossa des que va obrir l'establiment ara fa 2 anys.
No, és que nosaltres els venem per màquina, o sigui, ve el client, diu, fes-me un número per Nadal, i llavors la màquina te'l dona a l'instant. No els tenim així físicament com les administracions, sigui en exposició. Nosaltres, tal com van venint els clients, los anem traient de la màquina. Sí, és la primera vegada, és el segon sorteig que estic aquí, i el primer no vam donar res.
El Trèvol d'Or és un receptor mixte que actua com a bar i administració de loteria.
Encara afegirem que l'administració de loteria La Bruixa d'Or de Sort no ha obert avui les portes coincidint amb el sorteig de la Grossa de Nadal i la imatge de passades edicions amb unió de mitjans de comunicació seguint els moviments del seu responsable, Xavier Gabriel, en principi sembla que no es repetirà. Anem ara al temps.
Bon dia, arrenquem aquesta jornada amb la presència d'aquests núvols alts i mitjans que han anat passant aquesta passada matinada i han fet pujar les temperatures mínimes. Al llarg d'aquest matí i també durant la tarda arribaran núvols alts i mitjans que el que faran és deixar el cel puntualment mig ennuvolat o fins i tot hi haurà moments que el cel quedarà tapat i les temperatures màximes sí que quedaran una miqueta més baixes que les d'ahir. En qualsevol cas, tindrem valors que podran pujar fins als 14 o 15 graus arran de costa. On l'ambient es mantindrà fred és cap a la zona de Ponent, on tindrem aquesta boira persistent, una miqueta més reduïda que la d'ahir de cara al migdia, però tot i això, als llocs on no s'acabi de trencar, la temperatura màxima no superarà els 3 graus.
Les quines més ràpides de l'Empordà les trobaràs a Sant Miquel de Fluvià.
Tots els diumenges i festius de desembre i fins a Reis a les 7 de la tarda.
Per 10 euros la sessió jugaràs 8 quines normals, una del desgraciat, una d'especial i una d'extra.
A més, sortejos especials amb opció a diferents electrodomèstics, televisors, tauletes, consoles, sopars...
I atenció, l'últim dia, sorteig d'un viatge a Londres, Roma o París.
Quines de Sant Miquel de Fluvià, organitzades per l'Associació Cultural La Gresca.
Recorda, les més ràpides de l'Empordà.
Guanya un viatge a la Ribera Maia. Fes les teves compres als comerços associats de l'Obet i rebràs gratuïtament la butlleta que et pot portar de viatge al Carib. La Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala us desitja unes bones festes.
Obert, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. I guanyem tots.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i sis minuts. Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i des d'ara fins al punt de les 12, dues hores d'entreteniment, dues hores que esperem que passin una bona estona amb la nostra companyia. Avui, un dia marcat per l'anàlisi dels resultats de les eleccions d'ahir i a la vegada també pendents del que passa a Madrid, però en el lloc on s'està fent el sorteig de loteria, que en mica ja hem escoltat amb l'informatiu que ens han fet ara amb les notícies des de la xarxa. Ens han explicat com està anant de moment el sorteig de loteria. Des d'aquí també estarem pendents, i a mesura que vagi sortint un d'aquests premis importants, i el més important de tots, doncs també ho farem saber. Doncs avui aquests dos temes, que suposo que els que van fent seguiment de com està l'actualitat hauran anat comprovant que els mitjans de comunicació tenen una fina estreta, parlen amb els seus tertulians, sobretot els que estic parlant ara de televisió, parlen amb els seus tertulians fent l'anàlisi de les eleccions d'ahir, i a vegades tenen oberta aquella fina estreta petita que va retransmetent en directe el sorteig, el mateix que estan fent les emissores de ràdio, també els pendents del que està passant en aquest sorteig del dia 22, també últim dia de les escoles. Ahir el van tenir festa per la diada que era d'eleccions, i avui hem de tornar-hi també quasi amb un dia que l'escola pràcticament és aquell dia que no hi vas a fer-hi res, perquè doncs és un dia de comiat, i les classes no són com són cada dia, sinó que es fan coses diferents. M'imagino, clar, fa molt de temps que ja l'últim dia de col·le de Nadal ja me va passant, però suposo que actualment segueixen aquesta mateixa tònica. Molt bé, doncs avui, que tenim per avui? Tota una sèrie de continguts, però avui començarem, després de parlar del temps i després del resum de premsa, amb aquest homenatge que li volem fer a Josep Maria Albertí. Josep Maria Albertí, doncs, una persona que va significar molt per Ràdio L'Escala, va formar part d'aquesta tertúlia que ens va fer passar tan bones estones, dels tres tenors, juntament amb en Xiquet, desaparegut ja unes setmanes abans, i amb en Gamito, i per això, doncs, igual que vam fer amb en Xiquet, hi farem aquest homenatge amb aquesta entrevista que li va fer Jordi Piqué com començava el seu programa, el Torna a tocar, Sam, que tenia un apartat d'entrevistes. Ja ho hem explicat, que era més magazín que pas programa musical, i feia entrevistes a personatges escalencs. L'Albertí ens parlava d'anècdotes, coses que passaven a l'Escala amb personatges que van viure aquí a la nostra població, alguns que noms que ja no hi són, però que passaven coses molt, molt divertides, i a l'Albertí doncs li agradava explicar aquestes anècdotes i aquestes situacions que passaven durant algunes èpoques a l'Escala. Tot això després de que passem del resum de premsa, com deia, del temps, resum de premsa, ja aquest homenatge a l'Albertí. Després continuarem ja amb la programació habitual. Avui teníem previst un altre personatge, però degut al fet que ha passat, doncs, farem aquest homenatge a Josep Maria Albertí. Comencem i ho fem, doncs, amb el temps. Bé, un altre dia que passem dels 10 graus, 13 graus en 9, quasi faran els 14, una temperatura doncs, molt agradable, vist amb el que teníem dies enrere, i una humitat del 63%. Anem a veure doncs, què ens diu la previsió meteorològica, tant avui com demà passat. Doncs per avui hem començat amb un cel serè de matinada i matí, amb algun núvol prim que començarà a progressar. A partir d'ara al migdia, la tarda, els núvols es faran més espessos, deixant un cel variable fins i tot cobert de cara al vespre. En quant al vent, actualment doncs, ha entrat a Provençal i tramuntana moderada de força 4-6, que es mantindrà tota la tarda i fins a la nit. I pel que fa a la mar, tenim un cop de forta maró, ara a partir de migdia i tarda, el tràgol de gregal de mig metre, que ha anat baixant fins, que ha anat pujant més ben dins fins a un metre i mig a partir d'ara al migdia també a la tarda. Això per avui divendres. Per demà dissabte dia 23, un panorama encara variable de matinada amb algunes bandes de núvols que al matí ja quedarà tot serè, però es mantindrà així la resta del dia. Bonança de temperatures. El vent, tramuntaneta de matinada i matí, de força 3-4, migdia, quedarà ja en calma i es mantindrà així fins a la nit. I la mar, maró de matinada, baixant a marejol a mig matí i arrissada a final del dia. I acabarem diumenge, dia 24, el dia de la nit de Nadal, amb un cel serà tot el dia, amb una jornada plenament assolellada, només a darrera hora pot aparèixer alguna banda de núvols prims. De matinada farà més fresca i el vent fluix i variable tot el dia, en grans estones de calma. I la mar, calmes i estones d'arrissada a migdia i matí. Temperatura de l'aigua del mar continua amb aquests 13 graus en 5. Bé, sembla doncs, que es preveu uns dies de bonança, que no hi ha doncs, cap situació meteorològica en principi preocupant. Esperem doncs, que ens ho acabi de confirmar i ens ho acabi d'ampliar en Sergi Corral dins l'informatiu a l'apartat de la meteo. I de la meteo ens anem a la premsa, aquest resum de premsa general que ens fa l'equip de notícies en xarxa edició matí. Helena Puigdueta, Oriol Pujador i Thaís Trujillo ens expliquen per tots aquelles persones que no hagin anat a buscar la premsa o hagin d'anar ara o hi vagin abans d'anar a dinar, o el que s'hi poden trobar, i m'imagino doncs, que tots els diaris de la premsa general, la primera portada dedicada a les eleccions d'ahir dijous.
Passades, doncs, les dades, l'escenari que es dibuixa a partir d'ahir al calendari, ens hem de fixar també a l'anàlisi de la premsa, allò que situen a la primera pàgina, allò que és portada de les principals publicacions. Hem explicat, com sempre, ja la del territori, la premsa local i comarcal, per tant, ens hem de fixar ara en la resta de portades protagonistes d'aquest matí al quiosc. Un repàs que també fem amb Thaís Trujillo. Thaís, molt bon dia.
Bon dia.
Un repàs de la premsa generalista que encapçala avui el diari Ara. Quin titular és el que ha escollit aquesta publicació per resumir la nit electoral d'ahir?
Independentisme amb majoria absoluta, diu que Puigdemont lidera la victòria des de l'exili amb 34 diputats. La fotografia mostra les cares de celebració de Carles Puigdemont i també dels exconsellers Serret i Comín des de Brussel·les. A la part inferior de la portada parla de l'unionisme, destacant que Ciutadans és la primera formació en vots i també en escons.
Aquesta seria doncs, la descripció de la portada, però quina anàlisi en fa en editorial el diari Ara i dels resultats?
Destaca la participació més alta de la història i la capacitat mobilitzadora de l'unionisme. Amb tot, diu, l'independentisme manté l'hegemonia i el Partit Popular s'enfonsa, amb la qual cosa el govern espanyol té la responsabilitat, diu l'Ara, de dialogar políticament i de no ignorar una majoria persistent.
Ens fixem ara en el diari La Vanguardia. A la portada hi veiem l'arc parlamentari que es configura després d'aquestes eleccions. Però què més hi llegim, Thaís?
Doncs que Ciutadans guanya, però la majoria independentista es renova. La imatge escollida és la d'Inés Arrimadas i Albert Rivera parla de sanció fulgurant de Ciutadans que en poc més d'11 anys, diu La Vanguardia, s'ha erigit com el partit més votat a Catalunya. Remarca aquest rotatiu, però, que no podran formar govern.
En aquesta primera plana, La Vanguardia també ens deixa veure una mica el seu editorial, l'inici d'aquesta editorial, vaja.
Sí, que porta per títol Errors que no s'han de repetir. Diu que és imprescindible que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana no s'equivoquin ara en la lectura del resultat i que els dos blocs basteixin ponts de diàleg.
Però La Vanguardia també destaca la reacció de Carles Puigdemont,
que diu que Europa ha de prendre nota del fracàs de Rajoy i que l'expresident exigeix a la final de l'article 155 i la sortida dels presos a partir d'avui, tot i que no aclareix, diu, si tornarà per prendre possessió del seu escó.
Vistes les portades del diari Ara de La Vanguardia, ens fixem ara en la tercera, la del Periódico. Aquí en fotografia posen a Puigdemont d'una banda i a Inés Arrimadas de l'altra, acompanyades del titular encara més difícil.
L'expresident dona la campanada des de Brussel·les exigint la restitució del govern cessat. A l'editorial del Periódico parlen d'una Catalunya dividida. Diuen que el bloc independentista és una realitat amb profundes arrels polítiques i socials que no es pot combatre només als tribunals, però que els partits d'aquest bloc no poden repetir l'error d'actuar contra la meitat dels catalans.
I acabem aquest repàs a la premsa generalista amb el Punt Avui. Què hi diu?
Doncs tornen a pintar, com ja van fer ahir, la portada de color groc i el titular diu simplement "Seguim", destacant la victòria d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP, que podran governar, diu, perquè han revalidat la majoria absoluta. La imatge gràfica escollida és la del nou arc parlamentari.
Reis, no marxis encara, perquè en un dia com avui, l'endemà d'unes eleccions, ens fixem també en com llegeixen aquests resultats i com els veuen els mitjans internacionals. La premsa d'arreu del món, que també coincideix a destacar el suport ciutadà a l'opció independentista i que assegura que el resultat d'aquestes eleccions no fa més que posar pressió al govern espanyol.
La BBC titula el resultat de les eleccions catalanes una derrota per Espanya i dona el protagonisme a la reacció del president Carles Puigdemont des de Bèlgica, proclamant la victòria per a la República Catalana. I afegeix que Ciutadans, que vol que Catalunya continuï sent una part d'Espanya semiautònoma, és el partit més votat.
Encara al Regne Unit, el diari de referència, el The Guardian, subratlla també que els partits pro-independència mantenen la seva majoria en aquests comicis que qualifica d'atura o de trencament.
Sí, llegim que la victòria dels independentistes és un gran fracàs per a l'objectiu del govern de Mariano Rajoy, que tenia l'esperança que els vots frenessin l'ascensió de l'independentisme.
Des de França, com ho veu Le Monde Diplomatique? Destaca les declaracions també de Carles Puigdemont des de Brussel·les, vantant-se d'un resultat, diu, que ningú pot discutir.
El rotatiu es fa ampli ressò de les paraules de Carles Puigdemont i ressalta que el president a l'exili defineix els resultats com una victòria de la República Catalana sobre l'estat espanyol. Afirma que Mariano Rajoy ha perdut el plebiscit que buscava.
I acabem aquest repàs a la premsa internacional en el país on s'ha refugiat Carles Puigdemont, Bèlgica, i amb el diari L'Essoir, que segueix molt de prop el cas català.
Carles Puigdemont saluda la victòria de la República Catalana, titula el rotatiu belga, i a l'interior destaca els crits de president, president, que li han dedicat els assistents a la compareixença que ha fet aquesta mitjanit a Brussel·les.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Resum de premsa de la premsa general i també avui de la premsa internacional per l'equip de notícies en xarxa edició matí. També, com dèiem, pendents d'aquest sorteig que de moment queda per sortir el primer premi, els dos quarts premis que hi han i dos cinquers premis, quasi fent un repàs allà on t'ha tocat. Doncs podem veure que Catalunya s'emporta pessics de quasi tots els números, l'excepció del 37.872, que ha estat venut íntegrament a la població sevillana de Lebrija. La resta, molt repartit, i Catalunya sigui Barcelona, alguns altres llocs de Catalunya, com Sort, sempre doncs, hi ha algun passí que ha vingut. Veurem ara la grossa, doncs, que és el que encara, de moment, no ha sortit, i aquests dos quarts premis que queden, i els dos últims cinquers premis. Estarem pendent. De moment continuem la programació i, com hem dit, avui doncs, recordarem aquella entrevista, ja la vam passar, va ser una de les primeres de Moments pel Record, aquesta secció que tenim cada divendres i que estem amb aquesta sèrie d'entrevistes del programa que feia Jordi Piqué, bueno, que fa Jordi Piqué, no podem dir que fa i que fa 22 anys que el fa, com és el Torna-la a tocar Sam, i d'aquelles entrevistes que feia a les primeres èpoques. Una de les primeres que van passar va ser aquesta en Josep Maria Albertí, avui com homenatge, el Josep Maria que ens deixava aquest passat cap de setmana, doncs recuperem aquesta entrevista.
En Josep Maria Albertí, que ens explicarà anècdotes d'aquell temps. Bona nit.
Bona nit,
Josep. Igual. Primerament, abans de començar, diré que ahir vaig trobar en el Xillo i em va dir, diu, ja sé que ve en l'Albertí en el teu programa. Diu, apreta-li que t'expliqui coses. Per tant, començarem perquè m'expliquis un parell d'anècdotes d'en Xillo i em sembla que tens del seu pare, que ell potser no se'n van recordar i no ens els va explicar. Què li va passar a en Xillo a Barcelona?
Bueno, jo, a mi, Piqué, abans de tot, voldria dir que anècdotes n'hi ha moltes, però el que passa és que són moltes que s'hauria de conèixer la persona, conèixer la persona que és.
Sí, perquè vols dir que si no es coneix,
ah, exacte,
a vegades, no fa gràcia.
Exacte,
no?
Perquè un de més jove, que li parles d'en Pere o d'en Pau, i, bueno, en canvi, el vell, el gran,
sí, li farà més gràcia.
Que coneixem la persona, el sí. que l'hem conegut, fa més gràcia.
Sí, clar, però bueno, te l'imagines. Però vaja, exacte. Si és més jove, el sol fet de conèixer la persona també fa gràcia.
Val. Doncs vinga, anem per en Xillo.
Què li va passar?
Bueno, en Xillo, primer, el pare Xillo, bueno, l'avi Xillo, o diguem en Genís, perquè la gent ens entengui, perquè sí. Aquest és en Xillo, hi ha molt Xillo, n'hi ha tres de Xillos ara, sí. Ja en ve el quart, però no. O ja és aquí el quart, no. L'avi Genís. L'avi Genís, hi ha una altra que em fa molta gràcia, perquè és, bueno, només podia fer-ho l'avi Genís, perquè tenia aquell catxer escalenc de tramuntana i de sal i de fins que allò no hi es va perdent. I és que un dia amb el meu pare, com que vivíem a dalt el Pedró, i baixàvem, crec que Canyet, baixàvem a baix al taller.
El taller que el tenia.
Dèiem la botiga, llavors.
Sí, el taller al carrer.
Al carrer de los Caídos.
De los Caídos, aquell temps, carrer sí. Del Port, ara.
Sí.
Exacte, ja me'n recordo. Sí.
Que, exacte. Que llavors anàvem allà, no en el despatx, perquè anàvem a l'escritori a fer factures. I, esclar, sempre, aquelles hores de nit, sempre a vegades passaven coses rares. I aquesta va passar que, com érem al cantó de Cal Barretó, abans d'arribar a on hi havia el bar d'en Serra, i a davant, a Can
el
30...
El bar d'en Serra, que és allà on és el Casablanca.
Casablanca, sí, exacte, Casablanca, va en Serra, i l'Ignaven Salvat. La Deala, sí. El portaven.
La Deala
i en Serra, el portaven al bar. Mm-hmm. Allà hi havia asseguts a la part de Can Serra, hi havia, doncs, aquells clàssics patrons, el Vixillo, el Gòmit, en Joan Llop, hi havia el Patot, bueno, aquells que eren els patrons més clàssics d'aquella època, els que tenien el bacallà. Allà, reunits, i la Vixillo allà al mig, amb les seves ulleres, i la faixa, i ensenyant mig cul, perquè ensenyàvem sempre mig cul, això ja tothom ho sap.
Que havien els pantalons, no?
Ah, exacte, no cal que ens imaguem.
No portava la faixa.
Portava la faixa, sí. I enfront, en el Can 30, hi havia una taula amb uns 4 o 5 parelles forasters, allà tots reunits, hi havia un d'ells, gran, de mitja edat, que portava un barret, un sombrero, vaja. No un barret d'aquesta palla, un sombrero, de senyor.
Sombrero de senyor, de vestir.
De senyor, allà. Hi havia amb el pare, al moment d'anar a travessar, al mig de la platja, veiem l'avi Xillo, que travessa, es posa les ulleres, la faixa, travessa el carrer, se'm amb aquell home, se'l mira, li, diguem-ho així, no? Tal que
li fot ventada.
Li fot ventada en el barret, i fot tanto, salta el barret del cap, travessa la platja, 4 metres o 3 metres, però allà al mig, i bueno, va quedar un silenci, va quedar allà un moment, una pauta, què passa?
Tots esturats.
Tots esturats. L'avi Xillo travessa, agafa el barret, molta parsimònia, l'espolsa, ben espolsat, pam, 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 va allà i diu en aquell home, mireu, aquí aneu el barret. I ara us explicaré de què va això. Veieu aquells d'allà que riuen? Veieu que riuen? Fet una juguesca, ja en tenia, no tenia, tenia prous d'allò per venir a fer-ho saltar. Escolteu, i per d'allò, jo. Ara vaig allà a cobrar la juguesca.
La juguesca, sí.
I us demanaria que m'acceptéssiu, que jo us convidi, amb aquells d'aquells, us convidi amb això, perquè veieu com ha anat. Bueno, total, que allò que d'entrada semblava una tragèdia, havia de ser allò un drama, va resultar que aquella gent va agafar-ho riguent, perquè l'avi Xillo tenia cara de conya, perquè l'home aquell era Xillo.
No es podia pas agafar en sèrio.
Exacte. No, aquells patrons van sortir de Can Serra, se'n van anar a Can 30, van fer una rodona que poden allà eren una dotzena, i allà, no sé qui va pagar la festa, però que des que allà es va muntar una xerrada molt simpàtica, riguent, i la gent no sabien com explicar i com podia anar la companyia, allò que, bueno, que va quedar amb una festa molt simpàtica. Aquesta anècdota sí. que ha de ser que és exclusiu perquè la van veure el pare i jo, bueno, i aquests que hi ha, que en queden pocs d'aquests, ja em penso.
Sí, que tant, els que m'has anomenat, ja ben pocs o cap, quasi.
Cap, sí, sí. Aquest és el de l'avi Xillo.
No, l'avi Xillo, i aquesta del tramvia de Barcelona, aquest... es pot explicar o no?
aquest jo...
No penso que sí, perquè ja dic, en Xillo m'ha dit, diu, apreta'l i que t'ho expliqui, diu.
Sí, és que en Xillo m'ho va dir, dic, home, dic, escolta, què hi ha, l'Armínia? Diu, ja ho vol, l'Armínia. Dic, escolta, dic, no em fotis liu, eh?
No.
Doncs resulta que quan es va casar en Xillo, que en té moltes, moltes, no les poden esperar totes, moltes en té, però aquesta me va fer gràcia, arriben a Barcelona, em sembla que era allà a Preix de Colón, i para el tramvia, i això ho puja, i l'Armínia es queda baix, i amb la simpatia que té l'Armínia, que és un tros de pa,
sí, sí,
de bondat, ella, i simpàtica, anar dient la gent, pugeu, pugeu, sí, sí, pugeu, pugeu.
Deixant pujar la gent.
Deixant pujar, ella a terra, a baix, i anar pujant, pugeu, pugeu. Cony, com va ser el moment determinat, el tramvia arranca, en Xillo a dalt del tramvia, i la tramvia a baix, va sobre l'aire, en Xillo cridant, i vist que va anar a l'altra parada, a buscar-se. Bueno, i el riu que va triar vostres dos, aquest, sí, en Xillo, m'ha dit que pots explicar, dic, l'Armínia, el tant no s'enfadi. No
si l'Armínia ens sent que no s'enfadi. Doncs.
Armínia, et demano perdó, i si és que hem de fotre un pell...
No, no, perquè Xillo... poc és cap mal fet.
No.
Només és el que dius tu.
De simpàtica. És que en Xillo, perdó, en Piqué,
digues.
En Jordi, en Xillo té la gran virtut de que sempre que explica anècdotes, sempre que explica, sempre són coses que passen en ell.
Sí.
I això és simpàtiquíssim. Per mi, és la pedra...
És el sentit de l'humor.
Exacte, però sempre hi passa mai amb un altre. Sí, sempre la conya, sí, se la fa, sí, ell li passa. I això té un primit, un valor, que és, sí, és el màxim. Exacte.
Parlem d'aquella anècdota que va passar al carrer Alfoli amb una carretilla.
Ah, bueno, aquesta també és de l'època del Xangai. Els que són de meva edat i més joves que jo, recordar molt bé el Xangai.
Sí, exacte, aquell bar.
Aquell bar del carrer. Aquell també, botigues, sí, amb el pare també, com vinguent d'anant doncs, al taller a fer les factures, al parc de les botigues, hi havia aquell transportista que es deia Mas... O...
La Viu de Bosch.
La Viu de Bosch, no? Sí,
que era allà al cantó del carrer Alfoli.
Exacte. Tenia una carretilla entre rodes i un mànec que en Josep, a Casa de Vall, o sigui, en Josep Campanoi, era el que repartia els paquets. Molts se'n recorden.
Sí, sí.
A una mica més avall hi havia les barriles, més tard.
Sí.
Doncs allà, passàvem per allà, i viem en Joan Torres, en Quimet
Ferrés,
i un altre, que jo no hauria de dir en Joan Torres que digués qui era, que un dia em van parlar i m'ho va dir, ja no me'n recordo, eren tres o quatre, i en Joan portava, agafat com un nen petit als braços, portava aquest, que no sé com es diu de nom, però era el Pastoret.
Sí, el Pastoret.
És el Pastoret.
No sé. Sí, sí.
No sé com es diu, d'apellido. Un noi que, no, bueno, encara és viu i encara...
Sí, sí, encara...
Es va casar amb una nena Pujades.
Ah, exacte. Va.
Portava aquest noi com si fos una criatura de braços, el agafen, el posa sobre aquella carretilla i hem de pensar que al carrer Alfoli, aquell moment, no hi havia... Només hi havia pedres.
No hi havia soldats.
Unes pedres immenses. Era un empedrat d'aquells, però a lo bèstia. I enganxen a la carretilla, en Quimet i en Joan a davant, estirant aquella carretilla. Esclar, primer, tercer i quarta pedra, bueno, allò botava com una pilota. I el postet es repat en les branes d'aquell carretó, que no el deixava anar, i van arribar a la platja. Quan van arribar a la platja, aquells 4 metres o 5 d'esplanada, semblava que allò es havia de parar, però què carai, allà apreten més fort, arriba a la platja, que el barri sí. era Marc, el primer pal i el carretó s'aixeca un metro, i el segon pal i el carretó se desmanega, ja tens el carretó cap aquí, cap allà al pastoret, bueno, en teoria t'havia de ser mort. I no, va passar res. No, com que sortien de Xangai. Sortien de Xangai, no passa res. Molt de sorra, a les orelles i en el nas, i m'hem expulsat i no passa res. Sí, sí. I aquest va ser la baixada del carrer Foli, que en realitat d'una cursa de cars, no?
Exacte. Sí. Seguim amb el Xangai. Una bicicleta.
Ah.
Què va passar amb la bicicleta aquesta?
També... Però hi ha, coi, que tios molt pesat amb això de la nit. Però, esclar, és que...
És que la nit és com passen a vegades coses divertides, no?
És que aquella època anàvem a d'allò, anàvem a fer factures, perquè no, de dies havia de treballar, no és com ara, amb els ordinadors i aquestes coses modernes. En el Xangai, quan veníem amb el pare anant cap a dormir, que allà a la una, molts recordareu, d'anar pel Xangai, que hi havia una finestra molt alta, amb unes reixes punxegudes, que donaven de cares a Cal Baquer.
Sí, allà al carrer del mig.
Carrer del mig, penso que ara no hi ha aquesta finestra.
Penso no, penso que al posar botiga...
Donaven el menjador, que sempre a Xangai, allà on ell dinava, amb tota la seva parsimònia, dinava llarga de finestra.
En Martí, no?
En Martí. Vam trobar el carrer, a la sota de la cera, renegant com un carreter, en castellà, un germà dels gallegos.
Ah, dels gallegos. Dels gallegos-gallegos.
Gallegos-gallegos.
El pare d'en Vicente, d'en Xamant,
sí,
etcètera.
Sí, l'Agustín, ell es diu Agustín.
Es diu Agustín,
l'Agustín. I el seu germà, que era un noi que tenia amb un peu, tenia dificultats ja de naixement, que anava sempre amb bicicleta,
sí.
Sempre anava, ja era clàssic la seva bicicleta, l'home desesperat, renegant, i què te passa? I diguent, mira, ho diré tal com diu perquè hagi, mira, esos jodidos que me han hecho, esos jodidos que me han hecho, i què t'ha passat? I... No passa que ja al cantó de Xangai i veiem aquella bicicleta enfilada a sobre de les punxes de la reixa, però alt de tot. Allà, o anaves a buscar l'escala de la llum...
Sí, d'en Lluís Francesc.
D'en Lluís Francesc, o allà no s'abaixava. I què fem ara aquí? Sense una escala, però anava això. I, bueno, qui li va posar-li? No sé, jo suposo, jo quasi que diria sí. Aquest li van enfilar a dalt. Però com que jo no puc dir-ho, però vaja, quasi,
perquè devien ser els que feien entremaliades.
I quasi que et podia dir que era el que li va posar la bici a dalt del sostre.
Una d'en Carlos Sureda.
En Carlos també. En Carlos era que era molt amic meu i molt ferm. En Carlos que era molt exagerat, el que han conegut, també de la llevedat, i alguns també més joves... I més ell encara més. Era molt exagerat, a part d'un renex fabulós que deia, però molt simpàtic. Un home que jo crec que li falta un carrer aquí a l'escala, perquè entre mentides...
Era popular, no?
Era popular, home, era molt popular. Era un home d'aquells que... Jo crec que ja no en queden d'aquests, ja no en queden. La televisió i el vídeo no els ha mort. Aquest home que tenia un terror en els talls de les punxades, i un dia jo em vist un tall a la mà... Em van donar el tètanos, una injecció, i com que sempre allà era a casa, al taller, allà a la fusteria, sempre per allà, em va dir que ell, abans que un dia l'haguessin de punxar amb una injecció, abans la mort, morís abans de punxar-se. I jo deia, bueno, Joan, ai, Carlos, si un dia t'han de punxar, escolta'm, no abans la mort, 10 morts abans de que la punxin. Bueno, total, que al cap d'uns dies se'n va a la Pineda, de cap aquí a la Casnova, se'n va escatir uns pins i amb una destral que, per cert, jo li havia a casa, li havia molat
amb
la mola de peu.
Li van especialitzar el tall.
I l'home li rellisca la destral, no sé com va ser, aquest que es va fer un classe de nafra o tall en el genoll. Bueno, horrorós. No sé com va arribar a l'escala, no sé per què, amb el que era caganer, no sé com va anar embolicat la cama, va passar tota una tragèdia. Va arribar a casa seu i el senyor Gern, bueno, li va agafar, li va curar, li va embolicar i li va haver de donar el tètanos.
Sí, sí.
Esclar, jo, com que molt amic d'ell, el feia l'accident...
El vas anar a veure, no?
Vaig anar a veure, però abans vaig preguntar a la Magda...
Si l'havien punxat.
I què? Sí, ja, no, d'injecció de tètanos. I jo l'anava a veure, ja segur, amb aquella cama estirada, d'aquella tan apretosa. I dic, Carlos, mira, està greu, tal, tal. Dic, escolta'm, però saps què sé? Que et van punxar. I tu vas dir, abans la mort. I ara què? I em diu, fill, vaig dir, Carlos, no siguis víctima de la paraula i que t'apunxin.
Exacte.
O sigui que l'home va tenir molt clar amb això.
I fins aquí la xerrada amb en Josep Maria Albertí. L'emplacem a la setmana que ve que ens expliqui més anècdotes d'aquestes de l'escala. La setmana que ve ens explicarà de les cançons de taverna que se cantaven a Can Gelada, que la Neus d'abans, i també dels començaments del ping-pong del club de ping-pong de l'escala, del CER, que va començar en el seu taller d'allà del carrer Caídos abans i carrer del Port ara.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Escoltàvem Josep Maria Albertí amb conversa amb Jordi Piqué explicant anècdotes, coses que passaven aquelles èpoques aquí a l'escala, algunes de, hem vist, de molt divertides, amb personatges que ja no són aquí entre nosaltres. Hem volgut fer doncs, aquest espai de moments pel record recordant a Josep Maria Albertí. Molt bé, doncs continuem la programació. Continuem a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Hem de dir doncs, que encara pendents aquí amb el sorteig de la loteria, d'aquest primer premi que han sortit del Gordo, ni dels dos quarts premis, ni dels dos últims cinquens premis, que de moment encara doncs, van cantant números i aquests pendents a veure de què ha de passar amb aquests números. Bé, doncs continuem, com dèiem, aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. I bé, doncs és aquell moment que ens toca ja anar a l'apartat musical abans de continuar amb el que són doncs, tota la nostra programació. I ho farem ara doncs, amb una d'aquestes cançons que va formar part també d'aquest últim disc de la Marató de Hamflins, Compta amb mi.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis compta amb mi. Compta amb mi quan succeïn els dies.
Compta amb mi.
I si la boira té les vibres dels teus somnis, quan no es trobis, compta amb mi. I tu i jo en una ciutat gelada, desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo, fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi, en els dies en lluita. Si l'esperança descuida els meus passos, ulls i els meus braços, compta amb mi. Pa, 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 pa. I tu i jo. En una ciutat
has fet la neu a dins els teus llençols, i tu i jo, fins que s'acurin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons, i tu i jo, en una ciutat gelada, desfent la neu a dins els teus llençols, i tu i jo,
i tu i jo.
The Humphries Quartet amb aquest Compte amb mi, una cançó que forma part de l'últim disc de La Marató. Bé, ja és aquell moment que amb la Montse Hidalgo anem a parlar d'emocions, que és la secció que ens porta cada divendres, sempre aquestes emocions relacionades amb una pel·lícula, amb una situació que passa amb una pel·lícula, tot això amb la companyia de la doctora Maite Palacín. Bé, doncs anem amb el capítol d'avui, que ens parla de La culpa.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Els remordiments, la culpa, poden canviar-nos la vida en negatiu. Continuem analitzant una pel·lícula, El maquinista, un drama psicològic, una pel·lícula fosca que explora el comportament humà, protagonitzada per Christian Bale, Maria Palacín, directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Veiem el protagonista, en Trevor Resnick, un any sense dormir. Un dia convida a la cambrera de l'aeroport i el seu fill al parc d'atraccions i passa això.
Te haré una con Nicolás. Junto al tío.
Un momento. Ya está. Listos.
Sonreír.
Apretar el botón ayuda.
Comença en Maria a dibuixar els motius del seu mal estat físic.
Sí, i entendre el per què. I aquesta escena és molt important per entendre-ho, no? Primera qüestió, aquesta dona que li projecta i li traslada a la seva mare, en aquest moment que no pot fer la foto i que surt la seva imatge de la seva ment, no? Recorda aquesta mateixa imatge, és on veu la seva mare representada en aquesta dona dolça, aquesta dona tendra, aquesta dona serena, que comprèn, que somriu, que li acompanya. I aquesta imatge mental és important. perquè en aquell mateix moment que està fent la foto té un aquest insight. I aquest insight és el que li comencem a poder muntar aquest puzzle, però en la seva ment passa el mateix. Perquè la manera de fer aquesta pel·lícula és la manera de pensar d'aquesta persona. No s'entén a si mateix i fins que no acaba aquest procés d'ajuntar les peces no començarà a estar tranquil. És molt interessant el paral·lelisme entre com és la pel·lícula i com funciona la ment d'aquesta persona i com ell parla amb ell mateix de petit, quan li acompanya el nen aquesta atracció. Però ell està parlant amb ell, està parlant amb el nen, amb el seu nen del passat, i comença a entendre per què se sent d'aquesta manera, no? L'absència del pare, que va marxar, i la seva extrema vinculació, dependència fins i tot de la mare. Això tindrà conseqüències.
Els records d'infantesa no són els únics que li fan mal. També el recent accident laboral que li costa un braç a un company.
Margie, este es Resnick, el hombre que me costó el brazo.
¿Cómo está, señora Miller?
He estado mejor, señor Resnick.
¿Dónde podemos ir a hablar?
Fíjate. Aquí es una preciosidad. 8 cilindros. Dirección asistida en función de la velocidad. Frenado ABS con detección de textura del asfalto. Evita el bloqueo de las ruedas y te ayuda a mantener el control en una emergencia. Aunque es automático. Yo quería uno manual, pero pensé que me iba a costar mucho cambiar de marchas.
Sabes que ya no estoy en la Nacional, ¿verdad?
Sí, me he enterado. Dicen que casi pierdes uno tú también, ¿eh?
¿Y no te parece algo irónico, Miller?
Irónico. Lo siento, chico, pero dejé la escuela en sexto.
Te lo diré más claro, Miller.
Ajá.
Poco después de que te fueras del taller, alguien puso en marcha mi máquina, estando mi brazo dentro. Casi me matan.
¿Los accidentes ocurren?
No fue ningún accidente. Los accidentes pasan por negligencia. Aquello fue por resentimiento.
Vaya, menudo vocabulario tienes, chico.
¿Resentimiento? Rencor, desagravio. Desagravio significa venganza, Miller. Seguro que sabes lo que significa venganza. Te tengo calado, Miller. A pesar de tus estúpidas bromas, en el fondo me culpas del accidente. Aún con coche nuevo me desprecias por ello. ¿Cómo entraste en mi piso? ¿Tenías una llave o forzaste la puerta? ¡Que te jodan, Miller! ¡Se acabaron las gilipollas!
I pensa que entra a casa seva, el company està perjudicant-lo, tot ho veu de manera negativa.
Negativa, paranoica i que li volen mal. És el tipus de comportament típic d'una persona que està dissociant-se la seva ment, veu culpables, està irascible, part també de la conseqüència del no dormir, però amb aquesta escena es comença a entendre, perquè fa una descripció del cotxe, aquest company, important. Té a veure un cotxe amb tota la resolució? Per què dona tantes característiques d'aquest cotxe? I hi ha un altre tema interessant. Sent un món bastant fosc on treballa, la rebuda a casa no és tan negativa, perquè fins i tot el rep a casa. És més aviat ell, el protagonista, que li acusa, que tracta malament. Però qualsevol de nosaltres que haguéssim tingut un accident provocat o per la falta d'atenció d'un company, rebríem a casa aquesta persona que ens ha fet això? És una pregunta, no?, que ens podíem fer. Com estem nosaltres per disculpar, perdonar i comprendre?
La paranoia del protagonista va més enllà quan decideix anar a demanar informació sobre el cotxe d'aquest company imaginari que ningú no veu i no li donen. Llavors decideix provocar un accident i deixar-se atropellar. La resposta de la policia serà tota una sorpresa.
Quiero denunciar un atropello y fuga.
Tráigamelo cuando acabe. Puede rellenarlo allí.
El conductor se dio a la fuga. Sí. Haga un dibujo sencillo del accidente y del lugar. Escriba una breve descripción. Iba a cruzar la calle cuando
Señor Resnick, ¿seguro que era esta la matrícula?
743CR, era esa.
¿Alguna vez le han robado el coche?
No, ¿por qué?
Porque el coche que dice que le ha atropellado es suyo. Un Pontiac Firebird rojo del 69, matriculado a su nombre. Hace casi un año presentó un parte declarándolo siniestro total.
La realitat i el món irreal xoquen i ho precipiten tot.
Està començant a juntar aquestes peces d'aquest puzzle. Encara no entén tot el conjunt, però comença a esbrinar que potser ell tingui a veure amb tot el que li està passant. El cervell, quan no vol entendre alguna cosa perquè no li convé, perquè la nostra ment evita i s'allunya d'allò que li fa mal i s'inventa una altra situació que ens fa doncs, sobreviure en aquest món, però quan aquesta nebulosa i aquesta història comença a tenir explicacions perquè la realitat comença a xocar amb el que m'he inventat, és el que li donarà doncs, la solució, no?, finalment. Però fixa't que quan comença a fer coses, quan comença a activar-se, és quan comença realment a donar solució, no?
En aquest cas, la sortida passa per assumir la culpa.
Quiero denunciar un atropello y fuga.
Aún tenemos que grabar su declaración.
Luego. Ahora quiero dormir.
Una confessió i en aquell precís moment resol el problema de l'insomni. S'ha tret de sobre la culpa.
Com és d'important el quan aquesta frase ens la diem o ens la diu algú, jo duermo tranquil·la, la meva consciència està tranquil·la. El poder fer les coses tenint en compte la meva consciència, el que cal fer, el que haig de fer, el que sento que haig de fer, siguin bones o que tinguin males conseqüències en mi mateix. Però aquest poder dormir tranquil·lament, el no tenir sentiment de culpa ni remordiments per no haver fet alguna cosa, per haver-ho fet d'una mala manera, té conseqüències en la nostra salut.
El maquinista, Maria Palacín, moltes gràcies.
A tu, Montse.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Era Maria Palacín, jo havia dit Maite Palacín, no, és Maria Palacín la que sempre acompanya amb aquesta secció, aquesta doctora en psicologia, com dit, que acompanya amb aquesta secció a la Montse Hidalgo, sempre relacionat amb un tema de cinema, i avui es parlava de la culpa. Avui, com solem dir, cada divendres és el dia de cine, perquè després també tindrem la secció que ens porta en Víctor Alexandre, el cinema a la xarxa, i com no, amb en Jordi Ornó, serà l'últim dels col·laboradors que acomiadarem ja per anar de vacances. L'acomiadarem per anar de vacances i tornar ja, un cop passi totes les vacances de Nadal, la setmana següent, després de Reis. La setmana després de Reis, doncs tornem a tenir una altra vegada totes les seccions. També dir-los que durant aquestes setmanes tindrem una aigüera especial amb prop tan sols d'una hora de durada, de 12 a 1, amb algunes seccions que han anat fent durant tot aquest temps, però sense col·laboradors. Una aigüera especial sense ja els col·laboradors, com hem anat explicant durant tota aquesta setmana. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'aigüera. Tornem a la música. Ens queda una secció que és de les primeres, i avui serà de les últimes d'aquesta segona hora, i una altra secció, aquesta primera hora, perdó, i una altra secció que la farem a la segona hora, com és el rentaplats setmanal. Avui alterarà d'un xic la programació d'aquesta primera hora. Ens anem amb aquestes altres cançons de Nadal, que cada dia n'escoltem alguna d'aquestes cançons, d'aquests treballs discogràfics que van fer doncs, els que es dediquen més al pop i al rock, però també han volgut tocar temes, perquè ja ho explicàvem ahir també amb en Jordi Piqué, la seva secció, que quasi tots els cantants coneguts en el món mundial internacional sempre el tema de Nadal l'han tocat, però sempre gravant aquelles cançons, ens explicava en Jordi, les clàssiques, les que coneix tothom, sense fer coses noves. Aquí sí que es va fer, en aquests treballs discogràfics, amb aquestes altres cançons de Nadal, se'n van fer versions de les clàssiques, però també se'n va fer de noves, com aquesta que diu que no vull sortir dels llençols. Això és dels Whiskins. Ui, estem escoltant aquí al fons de la loteria, és que tenim la pàgina oberta, però no tenim silenciat els nens de Sant Ildefonso. Ara sí que els silenciem per escoltar aquesta cançó de Nadal.
Tot s'hi val, deixa'm tranquil. Posa el meu port en sal. Sisplau, fes-ho per mi, que avui em quedo al meu corral. Vull sortir dels llençols, aquesta remor a fora em pot matar. No vull vestir-me de dol, neva al Pol Nord, el dia de Nadal. En soledat, a sota el cobre, estar-te esperant tapat pel fred que ha de venir. No vull sortir dels llençols, aquesta remor a fora.
Els Whiskins, amb aquell No vull sortir dels llençols, del quart d'aquestes altres cançons de Nadal, del quart treball discogràfic que es va fer, i titulat Un Nadal amb nens, perquè hi han algunes d'aquests temes els que estan interpretats en aules d'escoles de música o també de cors infantils. Molt bé, doncs continuem a 11:58 minuts i amb aquests dos 3 minuts. Anem sants i aniversaris. Una de les primeres, avui una de les últimes. En quant a seccions. I avui, dia 22, ens diu el calendari, el nostre santoral de referència, que és Sant Senó i Sant Demetri, Sant Francesc Xavier Cabrini. Doncs felicitats a tots els que celebren el seu sant com els del seu aniversari. Això per avui. Doncs ens descuidem, que també tenim demà passat. Bé, aviam, demà, dia 23, Sant Joan de Ketty, Sant Teòdol i Santa Victòria. Diumenge, dia 24, Sant Delfí, Sant Iònim i Sant Drus. Doncs felicitats, doncs com dèiem, a tots els que celebrin el sant i també a tots els que celebren l'aniversari tant avui com demà passat. I qui fa anys, doncs la cantant Meghan Trainor, que en fa 24, l'actor Sergi López, que en fa 52, l'actriu Vanessa Paradis, que en fa 45. Per demà a la Carla Bruni, 50 anys, la Sílvia de Suècia, que en fa 74, i la tribu cantant Beatriz Luengo, 35, per diumenge Ricky Martin, 45, i Mocho Borrajo, que en fa 70, l'humorista Mocho Borrajo. I què es parlava ara fa un any en els informatius? Quina era una de les notícies que es donava? Doncs, es parlava d'aquesta eliminació de les clàusules sol.